Bé, en primer lloc, moltes gràcies a la Montse per aquest marc conceptual que jo crec que ens ajudarà bastant a parlar del mateix o a imaginar el mateix o a llegir el mateix quan durant la jornada d'avui i més enllà de la jornada d'avui doncs, parlem de violència sexual o de consentiment. Nosaltres, si us sembla, comencem aquesta primera taula rodona per aterrar una miqueta tot aquest marc conceptual. Jo crec que anirem fent això durant la jornada d'avui, anirem concretitzant una miqueta més. El motiu de la taula va una mica vinculat al que ens explicaven la Júlia i en Xavi al principi, i és que les dues entitats detectem aquesta necessitat des de l'àmbit educatiu, però també som conscients que normalment no és l'àmbit educatiu qui proposa nous termes, sinó que, i a més que proposar nous termes té una sèrie d'implicacions com bastant importants, no? Definir una nova violència sexual o conceptualitzar-la és una cosa bastant grossa, i és per això que avui volíem convidar a tres veus de tres àmbits diferents, que són l'àmbit jurídic, l'àmbit de l'atenció i l'àmbit acadèmic, perquè ens expliquen una miqueta quines reflexions o quins debats al voltant de les violències sexuals i fins i tot al voltant d'aquestes i les pantalles s'estan donant. De ben segur que, jo no m'allargo molt més, però de ben segur que aquests debats doncs, ens podran enriquir la nostra pràctica professional diària. Comencem, si us sembla, amb l'àmbit acadèmic, de la mà de la Bàrbara Viglia, que ella és doctora en psicologia. Actualment és professora Serra Hunter al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, coordinadora i fundadora del CIMREF, membre del grup Consolidat Gredi i té una dilatada trajectòria com a investigadora sota el prisma de la perspectiva de gènere i feminista. Entre les temàtiques i investigacions podríem destacar la pedagogia ciberfeminista, els processos de producció de coneixement i epistemologia feminista i el suport de les víctimes de les violències sexuals en el context universitari. Gràcies.
Hola a tothom. Bueno, és difícil parlar després de la Montse, perquè ara us adormireu totes després d'aquesta intervenció. Bé, primer de tot, jo crec que és un plaer estar aquí, és un plaer estar aquí amb tanta gent interessada en aquest tema, però també el que em sorgeix és una mica d'inquietud de com a vegades les temàtiques van relacionades amb les modes. No? Fins fa un any i mig, dos anys, gairebé no es parlava de violència sexual i estàvem lluitant perquè es reconeixessin els diferents tipus de violències de gènere, aquí nombrades a vegades violències masclistes, amb les diferències de les terminologies i tot això, i ara sembla que allà això no és el focus i el focus són les violències sexuals, no? Que com bé ha dit la Montse abans, tenen una relació molt, molt fort les unes amb les altres i des del meu punt de vista no es poden entendre de manera aïllada o separada, vale? Perquè realment el marc que permet, produeix les unes i les altres és el mateix marc i la finalitat és la mateixa, o sigui, processos de dominació i de control dels cossos de les persones feminitzades o d'altres persones minoritzades. Vale? Doncs en aquest sentit jo crec que és important mantenir i sostenir aquesta relació perquè el que em fa una mica de por és que ara estem seguint aquesta corrent, ara també hi ha la corrent de moda més relacionada amb les noves tecnologies, que és molt important perquè és un àmbit on hi ha aquests problemes, però a vegades després, si bé les que estan aquí ho fan des d'una perspectiva feminista clara, però després correm el risc que arribin els buitres de turno que ho agafen, ja com no té la paraula gènere, no té tot això, no té la paraula feminisme, ho emportem a un altre costat. I doncs, clar, les tecnologies, tothom pot patir violència sexual, pot patir assetjaments, etcètera, etcètera. Per suposat, tothom sempre pot, però els marcs de relació de poder existeixen i són els que marquen també que passa quan es sofreixen aquest tipus de violències. En una recerca que hem fet últimament, per exemple, teníem un cas, no, que havíem inventat, però que és molt realístic, de el que passaria quan una parella de jove té sexe a través de les xarxes, el noi grava les imatges, després el noi s'enfada amb la noia, no importa per què, i distribueix aquestes imatges. No? Què passaria si fos en canvi la noia a difondre imatges sexuals d'ell? Probablement l'efecte seria completament diferent. Tothom pensaria, mira, oye, aquest tio sí que s'ho munta bé, també ho és capaç de muntar-s'ho a través de les xarxes socials. No? Doncs veiem com la mateixa dinàmica té un efecte diferent basat en unes relacions de poder. I jo crec que aquest element és l'element que sempre hem de tenir en compte. Òbviament, el consentiment sempre ha de ser en tot el costat, no treu res en això, però hem de tenir en compte com les tecnologies també, com qualsevol altre aspecte de la nostra realitat, són utilitzats de manera, o poden ser utilitzats de manera diferencial i tenir diferents efectes segons les relacions i els marcs en el que estem. No? En aquest sentit, també és important, com m'han invitat aquí, des de l'àmbit acadèmic, no? Com si fos exterior al món real, vale? Però és molt important també com hi ha aquesta importació de terminologies, però a través de la traducció, que en aquest cas no és una traducció, sinó l'utilització del mateix terme, però sense entrar en tots els sentits que està tenint, i els termes canvien de sentit, s'utilitzen i s'adapten als contextos, però d'una manera també una mica perversa. No? En aquest sentit, el terme sexting és molt, no implica automàticament no consentiment, no implica automàticament que hi hagi un abús, sinó simplement indica algo més neutral, que és l'enviament d'imatges sexuals o de missatges que tinguin que veure amb la sexualitat. Vale? Això, després, què li carreguem amunt? És o no és? Què sentit té l'enviament d'aquests missatges? I qui ho fa? Cap a qui? Etcètera, etcètera. Perquè una cosa que no, moltes vegades no estem parlant també és que a vegades és abusiu també rebre, per exemple, imatge d'un òrgan sexual que no vulguis veure. No és simplement que et facin, que publiquin les teves fotos, sinó també rebre fotos d'òrgans d'altra gent, a mi no m'interessa, i pot ser inclús molt violent, depenent del moment també vital que està vivint cada una. No? Però jo crec que aquí hi ha una relació de com justament s'han importat aquestes terminologies, però també com s'estan utilitzant. Per exemple, m'havien demanat de pensar una mica com es parla en les universitats d'aquestes temàtiques. En les universitats gairebé no es parla. En canvi, ha sortit moltíssima difusió, moltíssima importància de què està passant a les escoles. Jo no crec que a 17 anys o 16 anys facin molt més ús de relacions sexuals, molt més ús de les noves tecnologies en les seves relacions sexuals que als 18-19. Però què passa? Que a uns se'ls considerem menors i a altres se'ls considerem adults. Doncs la nostra mirada com a adultes està marcant quan algo és perillós i quan algo ja és automàticament controlat. Les persones són capaces de tenir, de prendre decisions. ¿Vale? Jo crec que això té molt que veure amb el fet que encara tenim molts tabú respecte a la sexualitat i a la sexualitat de les persones joves, que ve tot en el mateix pack. No? Amb la qual els joves no reben, molt poques vegades reben una bona educació sexual, però sí poden accedir a porno a tot i pleni, porno molt machista, per una altra banda, i experimenten amb les seves sexualitats en tots els àmbits, clar, és una edat d'experimentació, vale? I per ells l'àmbit de les tecnologies i per elles és un altre àmbit de la seva vida. Perché un altro termine che si utilizza molto è la questione nativo digital, però anche io credo che si utilizza con alcune limitazioni. ¿Vale? Tenem a pensar que els natius digitals, per el fet d'haver nascut en una època en què les noves tecnologies entren a fer part de tots els àmbits de la vida, són experts digitals. En canvi, jo crec que el que hem d'entendre és que no és que siguin particularment expertes i experts, sinó les noves tecnologies són ja constitutives de la seva subjectivitat. O sigui, són cyborg. I per això, utilitzo la metàfora de Donna Haraway, lo cyborg va molt més allà de la implementació d'un trosset mecànic, vale, del teu cos, vale, o tecnològic. No poden immaginar la seva vida o pensar la seva vida aquí, en el nostre context geopolític, no en tot, en tot arreu del món, independentment de les tecnologies. Tant com nosaltres, igual la gent de la meva generació, estem acostumats a pensar que tenim una casa amb un bany i amb una cuina, amb gas, sense cap problema. I aquesta és part de la nostra vida. Ja pensem la nostra vida donant per fet que això està. Però això no vol dir que tothom sàpiga cuinar, ni molt menys. Hi ha molta gent que té molt interioritzat que hi ha la cuina, però no sap cuinar. ¿Vale? El mateix jo crec que passa amb les noves generacions. És part de la seva vida, però no tenen per què tenir un coneixement expert de tot el que passa amb les tecnologies. Tanmateix, als adults li fa molta por, ens fa molta por que hi hagi un espai on són més experts que nosaltres. Perquè nosaltres encara que podem tenir molts més coneixement, igual hi ha gent que té molt més coneixement tecnològic, però no és part de la nostra vida. No és part de la nostra identitat d'una manera tan fort. ¿Vale? I doncs se'ns escapa, i quan les coses se'ns escapen, les dinàmiques que tenim és el control. ¿Vale? I jo crec que és per això que hi ha una dificultat d'enfocament respecte a lo que és, com podem treballar aquestes dinàmiques. Perquè encara estem pensant, si pensem en prevenció, pensem en intervenció, pensem en donar informació sobre què han de fer, què no han de fer, però ho pensem des del nostre punt de vista. Ho pensem des d'espais com l'acadèmia, amb unes relacions limitades amb el context diari que es viu en les escoles. Els coneixements els definim en un lloc, a dalt, i van cap a baix. I sembla que tot el saber, que és un saber més pràctic, que és un saber més corporitzat, que es produeix en les escoles, que produeixen les alumnes i els alumnes, que produeixen les entitats, etcètera, etcètera, es queda com no reconegut. ¿Vale? I aquí tenim un gran problema, i doncs jo crec que aquesta proposta que ens fan les companyes, que ve de la pràctica, introduïm un nou terme, que l'altre dia estàvem parlant, que el curiós, no?, que és en Spanglish aquest terme, no?, però que és atractiu per la gent jove i al mateix temps està creat a partir d'una realitat. Però igualment és fantàstic això, però pensem també com incloure la gent jove en la definició de quines han de ser les respostes a aquest nou fenomen. Com des de les institucions també s'ha d'invertir més en reconèixer el coneixement de les persones més joves, que són les que més saben sobre aquest tema. Òbviament hi ha d'haver un diàleg, no és que han de decidir de manera individual. Estem totes implicades en això i cada una té una experiència, una expertise i un coneixement i ho podem compartir. Però en canvi, moltes vegades si pensem les intervencions com des de dalt, pensem les recerques des de dalt, pensem la producció de coneixement des de dalt. I això fa que les respostes seran sempre, jo crec, limitades. I doncs jo crec que aquí tenim una grandíssima potencialitat amb gent jove, gent que treballa directament al camp, etcètera, etcètera, perquè aquest tipus de dinàmica comenci a canviar. Moltes gràcies.
Gràcies, Bàrbara. Doncs, si us sembla, passem a la Patxili Toledo. Ella és doctora en dret públic per la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzada en drets humans de les dones per la Universitat de Xile. Ha estat consultora per les Nacions Unides sobre violències per raons de gènere envers les dones i ha format part del projecte europeu Construir Futur Stop Bullying, fent formacions en aquest àmbit a centres d'ESO a Catalunya. Actualment és professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Pompeu Fabra i integrant del grup de recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Gràcies. Bueno, bon dia. Moltes gràcies per la invitació. M'ha agradat molt poder fer aquesta petita intervenció. A més, després de la intervenció de la Montse, amb la que tenim molts punts de trobada en les reflexions crítiques que compartim, i amb la Bàrbara i, bueno, i encara tota la gent que estarà avui aquest matí en aquesta jornada. Clar, jo sempre que parlo, quan és com vinc amb l'etiqueta de marco jurídico, i per això va ser un exercici tan sa fer amb la Montse aquell marc que era conceptual, ètic, i que a més criticàvem allò jurídic. I és perquè la primera cosa que jo faig quan parlo de l'àmbit jurídic és dir, clar, el sistema legal, el sistema jurídico, l'artefacto jurídic, ha estat una de les eines claus ha estat, i ho és fins al dia d'avui, és una peça clau del sistema patriarcal en el que vivim. Ho ha estat a la història i encara ho és. Hem anat durant els segles, i sobretot des del segle passat, una mica intentant treure les coses més horroroses del dret, per intentar-ho fer una mica més democràtic, per intentar fer que sigui una mica menys patriarcal, però encara ens queda moltíssim i potser... Si ho dic avui, vosaltres tothom teniu molta consciència de que el dret és un dret patriarcal encara avui en dia i encara en el nostre país, encara en el anomenat primer món. Per tant, no és una cosa de que la igualtat ja està ganada, això ja sembla que no cal dir-ho perquè ho tenim molt, molt clar. Però, clar, el món jurídic, i com hem vist dins de les reaccions que ha hagut en els últims temps, té aquesta idea de si mateix com si el dret, només perquè tenim una Constitució i uns tractats internacionals que diuen que totes les persones són iguals, doncs com si ja ho fóssim, com si ho diu la Constitució, per tant som tots iguals i per tant no hi ha discriminació i una persona és igual independentment del gènere, independentment de l'orientació sexual, independentment del color de la pell. Bueno, això òbviament és una fantasia jurídica que no és veritat. I el dret no només és discriminatori perquè tingui en alguns casos, és a dir, és discriminatori perquè... Perquè venim d'un model que històricament el que ha fet és el dret ha estat l'eina per assegurar la subordinació de les dones. Quan parlem en termes de subordinació de les dones, el dret ha estat fonamental. És a dir, hem de recordar, per exemple, quan pensem en el dret avui en dia, que el dret històricament es tractava d'assegurar, primer, que les dones òbviament no eren éssers humans considerats iguals als homes. Primera qüestió, això és no és una anècdota històrica. Aquesta manera de pensar és la que portava a que els marits tenien autoritat sobre les dones. Això no només era que els marits cobraven el sou de la dona quan treballaven fa no tantes dècades en aquest país, sinó que també tenien el dret de castigar-les. Tenien fins i tot la possibilitat de controlar el seu cos al punt que l'adulteri era un delicte que només cometien les dones. I aquest és un... I això fins a, bueno, no tant temps, l'adulteri fins als anys 70 era un delicte en aquest país, un delicte de les dones. I això parla molt del que, quin és l'objectiu de la regulació de determinats delictes, i els delictes sexuals sempre era. Quina és la regulació? És la regulació de l'accés al cos de les dones. Per qui té dret a aquest cos? El marit. Fins a l'any 89, en aquest país, el violador que es casava amb la dona no tenia pena. No era un delinqüent. Fins a l'any 89. Això no estem parlant de tant. Bueno, hi ha molta gent jove aquí, però bueno, tampoc, això és el dret que tenim i que ve d'aquí. I és fa dos dies que l'hem anat traient aquestes coses que, ups, ens hem adonat que eren una mica carca, no? Però clar, és que no és només una casualitat, això ha estat intencionat. Perquè quin és el missatge? El missatge és que el cos de les dones és un cos disponible per a alguns. I per tant, tota la regulació que històricament hem tingut de violència sexual, com bé diu la Montse, la regulació de les violències sexuals han estat com assegurar primer la virginitat de les dones, que era l'objectiu, bàsicament, i si aquesta virginitat es veia amenaçada, doncs casar-la amb el violador, per exemple, era la solució. I per tant, els judicis sobre violència sexual realment no tenien res a veure ni amb la llibertat sexual malentesa ni amb el consentiment, tenien a veure amb la possibilitat de casar-se. Caldria inventar aquesta casta, l'habilitat, no sé com seria. La possibilitat de casar les dones, perquè això era la funció, no? La funció i l'únic sentit de l'existència de les dones i de les filles. Per tant, a més això, clar, per una banda era la violència sexual es sanciona només en aquests casos, perquè això és el greu és trencar la possibilitat d'un matrimoni honorable, que era bàsicament la pitjor cosa que li podia passar a una dona. Clar, després, amb el pas del temps, diem, bueno, aquesta visió va canviant i avui, des de ja fa molt de temps, es diu, no, violència sexual no només està relacionada amb això, canviarem, i és on decía la honorabilitat o la honra, posarem llibertat sexual, que sona molt més modern i guai. I ens imaginarem que tothom té llibertat sexual. Ens imaginarem, a més, que les persones que per alguna raó se atempten amb la seva llibertat sexual, bueno, com totes les persones som iguals, i per tant som totes iguals als homes, quines són les coses que amenacen a la nostra llibertat? Pensem, ai, bueno, si vienen con una pistola, igual esto es un atentado, ¿no? O si me golpean. Entonces pensaban los hombres, que han sido qui ha redactat totes aquestes lleis, històricament i fins al dia d'avui. Ja, i això és greu, òbviament. Tots d'acord? Tots d'acord. Això serà agressió sexual. I, en canvi, si no hi ha amenaça, si no hi ha violència, doncs és una cosa menys greu. Vaja, és com un accident, un desliz. Això serà un abús sexual. Si no hi ha una arma, una amenaça, un ganivet, una cosa així, bueno, si no hi ha violència, serà simplement un abús. Una cosa menor. Clar, mai li van demanar a les dones quines eren les formes en les que s'atemptava contra la seva llibertat sexual. Perquè en la major part dels casos no era ni amb ganivets, ni amb pistoles, ni amb violència física. La major part dels casos de violència sexual és simplement amb totes aquestes formes, els mecanismes de control dels que parlava la Montse. És a dir, amb amenaces molt més subtils, amb simplement l'ús de la posició d'autoritat que alguns homes tenen respecte d'elles. Com per exemple, tots els pares, avis, tiets, etc., que violen a criatures i que en aquest país no es pot dir jurídicament que les violen perquè només abusen d'elles. Abusen legalment. Per què? Perquè pel dret penal d'aquest país abusen. No és una violació, encara que hagin estat penetrades, etc. És igual. És un abús. Per què? Perquè no ha hagut violència, no ha hagut pistola, no ha hagut ganivet, ni violència física. Per què? Perquè no cal. Perquè no cal. Aleshores, aquest és el problema que tenim amb el nostre dret penal del segle XXI. Per tant, sí que hi ha coses a arreglar en el nostre dret penal del segle XX. No és només un problema d'interpretació. Això està escrit, és el que es diu. És tan greu. Heu sentit aquesta, que és una consigna com molt activista, no? De dir, ai, és que el dret protege a los poderosos. Bueno, és que aquest és un cas express, perquè cada forma de violència sexual comença per un poderós, professor de la universitat, empleador, padre, tio, el sacerdote de tu parròquia, o qui sigui que té una posició de poder i que, per tant, no necessita ni ganivet, ni pistola, ni violència física. Tots aquests són abusos sexuals, no són agressions, i, per tant, són delictes així que no són greus. Bueno, este és el marc. Per tant, el dret està fet per criticar-lo i per seguir criticant-lo molt de temps. Però ara m'aproparem més al tema de què fem amb això de la intimitat i de la difusió de les imatges, que és el que volem parlar avui. La protecció de la intimitat i de la privacitat, o el que podem dir la privacitat, històricament en un dret patriarcal, òbviament, imagineu-vos, a més el segle XIX, no ho sé, per exemple, era això que te registren tus cartes o que algú es fiqui a la teva casa i revisi les teves coses. Aquest era el marc en el que aleshores es pensava que aquestes coses eren una invasió de la intimitat. El que ha passat en els últims anys, i és part de les coses que jo trobo que és interessant tenir en compte quan parlem del sexpreading, és que hi ha moltes figures que es poden utilitzar. Per exemple, simplement us parlo de... Ai, no és aquesta la primera, sinó... Vaja, és que són diverses. Simplement dir-vos que hi ha tot un conjunt de delictes al Codi Penal que tenen a veure amb la difusió d'imatges. Em centro en les imatges, perquè crec que és del que estem parlant més. I que pot ser tant quan les imatges tu les has fet o les has aconseguit sense l'autorització de la persona, i això és evident que és il·lícit. És a dir, jo faig fotos sense que tu t'adonis i, bueno, t'he fet fotos. No cal ni que les difongui, només fer-te fotos que afectin la teva intimitat sense autorització és un il·lícit penal. És un il·lícit penal que és més greu si jo, a més, les reparteixo. I fins i tot el que les rep i les difon també. És a dir, això estaria com molt, molt cobert. El que es va fer, a més, tot és més greu quan es tracta de persones que siguin menors d'edat, que és una cosa a tenir en compte. En tots aquests delictes sobre les imatges són més greus quan afecten a persones menors d'edat. El canvi més important que es va fer amb tot el fenomen del anomenat sexting en aquell moment, abans de que sapiguessin que en realitat calia parlar de sexpreading, què es va fer? Es va afegir, ja veieu, que aquest article 197 ja li han posat un paràgraf 7, perquè ja el van fer més llarg, no?, per incloure més coses. I aquí, aleshores, van incloure el que és imatges que han estat fetes amb consentiment, és a dir, jo vull fer-me aquesta foto o jo vull enregistrar aquest vídeo, però només per tu, o, bueno, per que sigui, però per unes persones determinades, no? I aquestes persones determinades, però, difunden, revelen o ceden a terceros imatges de tatà. Aquest va ser un cas, per exemple, molt d'una dona a la política, no recordo el seu nom, però que com adults, per cert, que ell va difondre les imatges. I de fet és el que a nivell com internacional s'anomenava, no?, el porno vengativo o revenge porn, perquè normalment havia una coincidència entre que trencaves la relació i que se difundien les imatges. Estranya relació. Ara, això és... el que diu aquí darrere, a mi m'ha servit molt en aquests tallers que tu parlaves, que vam fer l'any passat sobre temes de bullying a professorat, i quan jo parlava, per exemple, quan hi ha una foto d'una noia que està, no sé, o en sostenidor o sense roba, que circula... jo els deia al professorat, i el professorat em deia, no, és que clar, les noies es fan unes fotos i clar, de qui és la culpa? De les noies, òbviament. I jo dic, no, és que la responsabilitat és de qui està difonent les fotos. I aleshores, per aquestes coses serveix el Codi Penal, perquè el professorat estava convençut de que l'única culpable de la difusió de que aquestes fotos circulessin era la que s'havia fet la foto en primer lloc. Ara, tampoc vull dir amb això que només en mostrar l'article 197.7 tothom queda convençut. Alguns continuen dient, però la culpa igual és de les noies, no? Perquè si no, bueno, això... Però és un argument i tinc la sensació que en determinats contextos és important fer-ho servir, encara que sigui quan t'insisteixen, no, la culpa és de la, que se hace la foto, etcètera, etcètera. Bueno, tu dius, ah, bueno, mira, fixa't que el Codi Penal, que no es caracteritza per ser molt feminista, reconeix que la culpa no és de qui es fa la foto, la culpa és de qui la difon. Aleshores, això serveix. Òbviament, i en el context de... És més greu quan es tracta de menors, aquesta és una qüestió més general, i hi ha altres figures que es poden aplicar a situacions semblants que, per exemple, a vegades inclouen quan s'obren perfils de Facebook o d'Instagram a nom d'una altra persona, per, òbviament, no necessàriament per ensalçar-la, sinó per fer-li... Per exemple, aquesta podria incloure's en la figura de l'stalking, que inclou l'ús de les dades personals, etc. Ja acabo, I aquesta, simplement per dir-vos, que aquesta és la figura general que es fa servir en casos de bullying en termes genèrics. I és molt genèrica perquè diu el que infligiera a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral serà sancionada contra el pena. Aquestes són figures de les més generals que ens fan servir de casos de bullying, etc. Simplement dos apunts sobre responsabilitat. A vegades pensem que les persones menors d'edat no tenen responsabilitat, legalment parlant, i sí tenen, hi ha un sistema penal per majors de 14 anys, i si són menors de 14 anys hi ha també unes altres possibilitats que tenen més a veure amb la responsabilitat dels seus pares i mares. I una cosa que a mi m'agrada sempre dir, independentment de les mesures que es poden adoptar en relació als menors, adolescents que puguin estar fent aquest tipus d'activitat, també hi ha una responsabilitat econòmica de les famílies. I hi ha casos, per exemple, en la que hi ha hagut condemnes per un cas de bullying o d'utilització d'això, en què hi ha diverses persones involucrades, i el que és interessant és que, perquè us sapigueu qui sou pares o mares, és que tots els pares i mares de tots els involucrats són igualment responsables. Per exemple, en un cas en què es considera que el dany que s'ha causat a una noia no sé, s'avalua en 20.000 euros, que se li ha de pagar per tractament o el que sigui, i hi ha 7... nois o noies que han estat involucrats en la difusió i etc., doncs qualsevol dels pares de tots aquests 7 nois o noies pot ser obligat a pagar el total d'aquesta quantitat. Això s'anomena responsabilitat solidària i és una responsabilitat molt forta, simplement per dir-ho. I ja està, només aquesta...
Doncs en darrer lloc acabem l'última intervenció i després passarem al torn obert. És el torn de la Marta Mariñas López, que a part de tenir una llarga trajectòria militant feminista, ella és psicòloga, està especialitzada en violència masclista i actualment és qui porta la coordinació del Servei d'Atenció i Recuperació i Acollida de l'Ajuntament de Barcelona, el SARA.
Gràcies.
A tu.
Bon dia. Sí.
Bon dia a totes i a tots. No s'escolta?
Sí.
Deia només bon dia a totes. No sé com esteu, si teniu gana, tranquil·litat, que en breu farem una pausa, vale? O sigui que tranquil·litat. Jo només, abans de tot, volia fer una explicació. Jo no sóc experta en noves tecnologies, ni molt menys. De fet, jo sempre dic que tengo una abuela dentro i tinc greus dificultats amb les noves tecnologies, però tot i així, a mi una fotobarra o un vídeo picantón sí que m'agrada enviar quan estic bueno, amb els meus vincles sexoafectius. I llavors m'encanta que es diferenciï bé el sexting d'un ús en clau de violència d'aquestes imatges, perquè a mi el sexting me pone. Llavors, bueno, agraeixo molt a la Montse i a la resta de companyes que han fet una mica ja la contextualització, ja ho han dit tot, gairebé. Llavors, jo només diré quatre tonteries que segurament ja estan superescoltades. I bueno, agraeixo molt a Candela i a Edpac, justament per fer aquesta diferenciació, no? Per fer aquesta diferenciació entre sexting i sexpreading, que crec que és molt important, i sobretot perquè per mi, i crec que totes ho tenim clar, és important anomenar. Hi ha aquesta frase que a mi m'agrada molt, que diu "solo existe aquello que se nombra", no? I la Montse parlava també d'invisibilització i parlava d'anomenar. Jo parlo també i faig, els minuts que tinc faré com molta incidència en això, faig una crida molt significativa a la nostra capacitat d'identificació de violència. O sigui, aquí som, faré com dos crides molt importants. Una, la nostra responsabilitat individual com a adultes, com a professionals, com a mares, com a tietes, a la nostra responsabilitat a identificar les nostres pròpies creences que perpetuen aquest sistema patriarcal del que parlava la Montse. És a dir, no podem transcendir si nosaltres mateixes continuem perpetuant. Llavors, si a mi em dieu guarra perquè m'agrada enviar una foto guarra, estem perpetuant aquest sistema i estem contribuint a la violència masclista. I l'altra, aquesta és la com la primera apel·lació que vull fer a tota la comunitat, la de ser capaces d'identificar els nostres propis mandats, les nostres pròpies creences. I la segona, ser capaces d'identificar quan s'està donant violència, si us plau. Ser capaces de detectar al minut 1 quan s'està donant violència per poder activar mecanismes. Llavors, Llavors, en aquest sentit, això, som totes responsables d'aquest imaginari col·lectiu del que parlaven. I més quan parlem de joves i d'adolescents. Quan parlem de joves i d'adolescents, evidentment les adultes i els adults tenim molta més responsabilitat. L'únic que està passant amb les joves i les adolescents és que estan reproduint el que nosaltres els estem ensenyant. Ja està. Vull dir, el sexpreading és una nova forma de violència que neix amb les mateixes estructures que han nascut la resta, no? Llavors, no diré res de nou, i això és lo greu, que no tinc res de nou a dir, que encara ens queda molt camí per recórrer. Moltes vegades ni tan sols s'identifica la violència sexual dins de la parella. Llavors, se'ns fa gran, o sigui, sorgeixen noves maneres d'exercir violència i les més antigues encara no les hem ni som capaces de detectar-les. Llavors jo posaré molt d'èmfasi en què és el que li demanem a la comunitat educativa, què és el que li demanem a la comunitat en general. Això, ser capaces d'identificar, ser capaces de detectar la violència. Em preguntaven, vale, això apel·lava a la responsabilitat de totes del canvi de parxís. És a dir, si volem transcendir la violència masclista, el que hem de fer és començar a transcendir les pròpies creences. Em preguntaven com i quan arriben els serveis d'atenció als i les joves. No? Vale, el primer és que tenim moltes dificultats perquè les joves arribin als serveis d'atenció. Vale? Això és una de les mancances que tenim als circuits d'atenció. I aquesta dificultat perquè arribin no ens coneixen, no coneixen els recursos. I això una altra vegada és responsabilitat de les adultes i dels adults. Per una banda, les dues coses que es detecten és no coneixen els recursos i aquí, evidentment, tots i totes tenim responsabilitat de difusió des de les institucions, individualment, vull dir, les pròpies institucions que ens dediquem a l'atenció, tenim la responsabilitat de difundir-lo més, però hi ha una altra raó que és la vergonya. Llavors, no pot ser que a aquestes alçades de la pel·lícula les dones i les joves que viuen violència encara tinguem vergonya per expressar-la. Encara segueix funcionant el mite de la dona maltractada. Prou. O sigui, no pot ser que això, aquestes alçades de la pel·lícula, encara estigui operant i som totes responsables de desmuntar-lo. Em preguntaven també de quan arriben, no? Quan arriben, com arriben a la intervenció. I jo, bueno, m'agradava aquesta imatge de com estan en els moments inicials de la detecció, en els moments de la prevenció, com estan les joves, com arriben als serveis. M'agradava aquesta imatge, com que la veia molt gràfica, de on hem de posar el focus realment, on hem de posar la major part dels esforços, on hem de posar la major part dels pressupostos. Evidentment, evitem que arribin a aquest punt en el que ja arriben els serveis. Llavors, arriben normalment amb un impacte de la violència viscuda bastant greu, amb àrees vitals danyades, les relacions socials danyades, les habilitats socials danyades, la capacitat per posar límits danyades, amb dans emocionals, moltes vegades amb sintomatologia d'ansietat, amb por cap al futur. És a dir, quan ens arriben ja als serveis d'atenció, han passat moltes i moltes coses. Què passa? Que moltes vegades, com que no som capaces de detectar i no som capaces d'identificar, és quan passen coses molt greu que podem identificar. Llavors, jo demano, sisplau, siguem capaços, aprenem, hem d'aprendre a identificar les violències, la violència des de l'inici. No cal arribar a situacions greus per arribar a l'abordatge. Què ens demanen? M'ha agradat molt el que ha dit també la Bàrbara, la companya, que normalment les metodologies les pensem des de dalt, no? Llavors la idea seria, no, escoltem. Sí, és bàsic, per això deia, no diré res de nou, però sí, és bàsic. Què ens demanen? Escoltem. Escoltem i siguem conscients. L'altre dia una profe em deia, no? una profe d'un insti, em deia que una jove havia anat a parlar amb ella a explicar-li un malestar, a explicar-li una situació de violència que tenia amb una persona amb la que tenia una relació. I la profe em deia, però ella m'ha dit que no vull que faci res. No li va explicar això perquè eren col·legues. Vull dir, quan una adolescent, quan una jove va cap a un adult o a una adulta a explicar-li un malestar, encara que digui que no vol que es faci res, no ho està fent des del col·legueo, escolta'm que t'explicaré una cosa molt interessant. No, està fent una demanda implícita i aquestes demandes s'han d'escoltar. Evidentment, hem de fer equilibri entre no trencar el vincle, generar confiança i anar veient de quina manera es poden activar mecanismes, però no hem de fer com si no estiguessin escoltant tant res. No ens ho expliquen com ens expliquen el que han fet aquest cap de setmana, que de fet això no ens ho expliquen. Vale? Llavors, només com a dada que em semblava interessant, es va fer entre 2013 i 2015 es va fer una recerca amb adolescents acollits al dispositiu de violència masclista de la ciutat de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona. I una de les parts qualitatives, per mi una dada super significativa de la part qualitativa, ells i les adolescents deien que en algun moment de la seva vida havien demanat ajuda o havien explicat la situació a algun professional o a algun adult del seu entorn i ningú havia fet res. Aquesta és la nostra responsabilitat. era com una de les coses que més els, amb el que més estaven emprenyats i emprenyades. D'acord? Llavors, la conclusió, hem d'escoltar el que ens diuen i hem de fer alguna cosa amb això. Per altra banda, també em semblava interessant remarcar que un altre dels resultats d'aquesta recerca era que es feia palesa la manca de prevenció, detecció i tractament precoç. Vale, que així superràpidament, què li demanem a la prevenció i a la comunitat en general? Bàsicament he dit aquestes dues coses, no? Desmuntem les nostres pròpies creences, desmuntem les nostres pròpies, els nostres propis mandats per no continuar mantenint-los i per altra banda identifiquem i activem recursos. És a dir, per altra banda, si no és el que he de fer, no passa res. Acompanyem amb calidesa, poc a poc i demanem ajuda nosaltres també. Llavors, per mi seria clau, a més, no revictimitzar. Si a mi me pone el sexting, a mi me pone enviar una foto guarra, no em digueu guarra. Tingui l'edat que tingui. Si no sabem identificar violència, no la podrem abordar. Llavors, una de les altres coses que creia que és superimportant és fomentar les xarxes de suport entre les joves, fomentar els vincles. El que sí que us puc dir també és que en els processos de recuperació de violència, un indicador de o sigui, quan hi ha una xarxa de suport de qualitat, la recuperació és més ràpida i de més qualitat. Llavors, des de la prevenció també fomenteu aquestes xarxes de suport. I l'altra cosa molt bàsica, això, activeu recursos. Us, no sé, el Pau em mira, tengo 60 segundos. Només us volia també recordar que al SARA hi ha un servei específic per joves de 12 a 17 anys. Llavors, aquest servei és tant perquè les joves puguin venir directament, puguin trucar, puguin enviar mail per elles mateixes o per gent del seu voltant, i hi ha una part d'assessorament a la comunitat, assessorament a les entitats, assessorament a la comunitat educativa, és a dir, si tenim profes per aquí que teniu alguna situació que no sabeu ben bé, truqueu i facilitem assessorament, pot ser telefònic, pot ser presencial, pot ser ens deriveu finalment a la jove, pot ser podem enviar a alguna educa a l'institut, és a dir, que no es quedi que les persones no es quedin sense la intervenció, perquè les adultes, que les adolescents no es quedin sense la intervenció, perquè les adultes no tenim les eines. Aquest seria el missatge. Us deixo el contacte perquè ho pugueu fer servir i ja està.
Doncs comencem un petit torn de preguntes. Intentarem fer com ara la Júlia i en Xavi ens baixaran uns micròfons. Tornem a tenir la Montse per si també li voleu preguntar alguna cosa. Us demanem que fem intervencions molt breus. Segurament hi ha bastantes coses a portar, però per poder tenir aquesta estoneta de pausa que crec que agrairem, això, concreta una micona.
Només una cosa, Montse, si pots socialitzar el volcà.
El poso? No. Bueno, socialitzar? Sí, per suposat. Vull dir que també el teniu en alguna de les presentacions de la pàgina web. O sigui, és nostra. És nostra. Vull dir que és una proposta de canvi de paradigma que crec que és necessari. Podeu utilitzar el volcà, podeu utilitzar qualsevol cosa, podeu... O sigui, crec que el que tenim que fer és crear un altre tipus de coneixement i posar en valor el saber nostre i de construir models que són rígids, no? Ja està. De fet, puc fer un apunt?
Vinga.
Hola, què tal? Precisament amb el tema dels models, algo que no he dit i que crec que ha quedat patent, sobretot amb les últimes intervencions, és el fet, i ho dic perquè crec que és necessari, quan estem parlant del tema de model d'abordatges, no som conscients que hi ha algo que és una mancança important que crec que la hem de canviar sí o sí, a banda de canviar el Codi Penal, que és l'edat de l'atenció en els serveis d'atenció a les dones i als serveis de recuperació. El fet de que el model de les menors estigui vinculat a la DGAIA, que té una altra lògica, té una lògica absolutament diferent, absolutament radicalment diferent, crec que és, no ens fa bé ni a nosaltres ni a les noies, perquè és una forma de victimitzar. Moltes m'heu escoltat per activa i per passiva demanar això i crec que és una demanda que s'ha de, bueno, que s'ha de seguir mantenint, perquè no sé si sabeu que les noies més joves no poden accedir en tot cas als serveis d'atenció a les dones que tenen una perspectiva de violència, que crec que és l'espai on s'ha d'articular aquest tipus de situacions per l'expertesa que tenen els equips tenint en compte això. No? I jo crec que si abús sexual és un... és una tragèdia, el fet de que una tragèdia, me refereixo teòrica, però després a la pràctica, el fet de que ho estiguem abordant des d'una lògica que no és de violència masclista, també és una tragèdia. I això significa necessàriament que la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, es posi les piles i ja no podem esperar més. Les nostres joves no poden esperar més.
M'agradaria aclarir que el Sala Jove pot atendre a menors.
La Sala és l'excepció que confirma la regla.
Sí, ho deixo clar perquè m'agradaria...
O sigui, que tinguem unitats com la UFI, o sigui, com la UFAM de Sant Joan de Déu, que és absolutament victimitzadora, basura patriarcal, etc. La tenim que canviar. O sigui, esto es violència institucional.
Totalment d'acord.
Sí, només afegir en relació a aquest tema que efectivament no és un tema que diem ah, és que això és problemàtic per les noies adolescents. No, és que per la infància, fins i tot per criatures que poden tenir 2 anys, és un problema, perquè estem pensant en les violències cap a les criatures com si fos un problema totalment diferent de les qüestions de gènere que estan a la seva base. I aquest és un problema estructural. Si no, se s'entén, no? Se s'entén que la violència contra criatures també és per raons de gènere, sí.
Bueno, jo volia fer una intervenció respecte a 3 intervencions que heu fet, això mateix que acabes de parlar. La Bàrbara ha comentat, bueno, també ens hem d'apropar als joves, ens hem de posar al seu nivell, no podem fer-ho des de l'adultcentrisme que sempre estem acostumats. I després veig el centre Sara, que està molt bé, no? que es posi en contacte amb els joves, i quan he vist el contacte he vist un telèfon fixe i no he vist un WhatsApp, per exemple. No? Em tiro pedres a mi mateixa, no? Perquè en les administracions ens costa molt apropar-nos als joves i som els primers que ho fem malament, tot i que nosaltres intentem apretar, no? Però d'alguna forma ens hem d'apropar i en les seves eines més habituals són les xarxes socials. Anem a ficar-nos a les xarxes socials i a més amb coneixement, no de rebote, tinguem un WhatsApp o un Instagram i ja està, sinó utilitzem-lo bé. Només és això.
Totalment d'acord, totalment d'acord. Bueno, vull dir que efectivament jo estic absolutament d'acord. Aconseguir tot el tema de les xarxes socials a través de les institucions i dels organismes és molt complexa. Sí,
jo
sí,
crec
és una mancança.
Que com havia apuntat abans, el problema és també és què pensem que sigui la prevenció i on invertim els diners, perquè tampoc es pot demanar serveis que estan on les treballadores estan extremament explotades d'afegir coses sense donar-li més opcions. No? Jo crec que s'ha de repensar el model i pensar que realment els serveis necessiten aquest tipus d'eines i necessiten de personal per poder donar resposta a més personal especialitzat, perquè contestar un WhatsApp no és igual que contestar un mail, que contestar un telèfon, etc. Has de saber-lo fer d'una altra manera i això no es fa, perquè no es dona importància. Doncs,
Jo parlo des del CIE del Baix Llobregat, Montse, totalment d'acord en que es pugui ja intervenir d'una altra manera, però el que ens fa moltíssima por és que s'obrin intervencions amb menors des d'altres serveis que no siguin especialitzats, perquè tenim coneixement en que ara des d'altres serveis municipals es vol intervenir amb menors perquè hi ha uns diners de diputacions que es volen ja anar diferint a ajuntaments i des d'aquí anar fent especialitzats serveis que no estan especialitzats a intervenir en menors, en violències masclistes, i d'aquí anar posant diners amb serveis i compte, sisplau, compte amb intervenir en menors si no són serveis especialitzats, perquè ja sabem el que no es pot jugar amb menors, no es pot jugar amb menors i amb violències masclistes, amb violències sexuals, sisplau, prenem amb molta seriositat la intervenció en menors. I crec que com a serveis especialitzats està el SAR a Barcelona i estem al CIES arreu de Catalunya. I estan després els serveis especialitzats en violències sexuals dels altres àmbits. Però, sisplau, molta prevenció amb els menors i adolescents. Gràcies.
Hola, bona tarda, bon dia. Jo el que volia fer era una petita reflexió, no sé si me'n vaig molt del tema, però bueno. Relacionat amb la Montse Pineda, quan parlaves del concepte de consentiment, i quan has dit que també estava com que era un concepte que al final també teníem dins del sistema patriarcal, crec que al final quan parlem d'aquest concepte ens limitem molt a parlar quan es dona una relació sexual, no? Com les dones se'ns veu sí, com a subjectes actius en poder donar una resposta en aquest consentiment, en aquesta relació, al dir el no és no o només un sí és un sí. Però ens limitem molt en això sense anar una mica més enllà i en veure's en subjectes actius en tant que subjectes que podem demanar o reivindicar el nostre plaer. I aquí jo crec que sempre ens limitem, no, al final molt en aquest sentit, i de la mateixa manera, no, ara quan parlàvem amb el sexting, d'intentar doncs no estigmatitzar-lo i de començar a veure les dones com a subjectes més enllà de poder expressar o posar nosaltres els límits, que també se'ns llegeixi com a subjectes que podem fer aquesta petició explícita de quan volem tenir una relació sexual, ja sigui amb nosaltres mateixes o relacionant-nos amb altres persones. I era realment només això, una petita reflexió.
Jo crec que ens falta molt debat sobre com articular tot el tema del consentiment i sobretot amb el tema de com estem socialitzades respecte al tema del consentiment, però també respecte al tema dels desigs. Jo tinc moltes dubtes de contraposar consentiment i desig. Algunes companyes ho estan fent, algunes companyes, i jo tinc dubtes sobre, perquè estem parlant de relacions de poder, estem parlant, és com lo del sexting i sex-treading, no? O sigui, la diferència no solament és la utilització solament del tema del consentiment, és una estructura, no? I crec que no tenim prou, o sigui, tenim eines, però que no les estem socialitzant respecte a què podem pensar. Jo crec que el tema del consentiment és molt més complex del que s'està debatint, igual que el tema de la nostra posició respecte a la nostra sexualitat i respecte al tema de la nostra autonomia. Jo crec que hi ha un concepte que és l'autonomia sexual que no s'està utilitzant, i no s'està utilitzant per algun motiu, i té que veure precisament amb la situació de dominació. O sigui, crec que les eines que tenim és ampliar tot el tema de, no solament de llibertat sexual, sinó del tema d'autonomia, i no tenim un aprenentatge. És el mateix que amb el tema de, en relacions de parella, des d'una perspectiva més clàssica, no? d'aquesta violència no associada a un maltracte molt clàssic, que estic parlant, en el que es plantejava, no? la negociació amb el tema del plat, no? Lo del plato de la sopa caliente, no? I posar el focus en el que com s'articulava, no? Quina era la relació de poder quan parlàvem del plat de la sopa calenta, no? Quan no estem parlant d'això, estem parlant d'altres coses, estem parlant de on es configuren aquestes relacions. Con lo qual estic d'acord, crec que necessitem parlar sobre això. Una apreciació, jo crec que els CIATs també estan fent atenció i hem de reconèixer l'atenció especialitzada que estan realitzant, no solament els CIES. Crec que l'enfocament d'atenció i de recuperació de la nostra llei és molt més integral i és més de contínum. Les violències es tenen que abordar en tot en el contínum de les diferents manifestacions.
Fem una última intervenció i dues i anem a esmorzar.
Hola. Sí, vale. Jo tenia una pregunta per la, no sé si ho dic bé, Patsili,
Sí? Vale, bueno, a mi, per exemple, m'agrada molt l'àmbit judicial i tot això, i m'agradaria saber, o sigui, dedicar-me una mica de gran. I clar, però ara m'he quedat una mica en plan...
Un aplauso, eh? Fa una valiente.
Gràcies. Bueno, que ara he vist, o sigui, m'he adonat que és veritat que les lleis, o sigui, estan molt tancades i molt... perquè tenim unes lleis que no ens deixen com el que s'hauria de fer, està tot escrit i no es pot posar tot en unes lleis, crec. I aleshores volia preguntar què podríem fer per canviar, o sigui, com es podria canviar per tenir unes lleis més justes, perquè clar, ara mateix, si jo per exemple vull dir, jo de gran vull dedicar-me a fer que les lleis es compleixin i totes aquestes coses, però si jo a aquesta llei no li trobo el sentit, clar, no. Harto.
Doncs que guai, mira, això és com una xarra motivacional. A veure, i sense ànim de promoure que la gent estudi dret, perquè bueno, és una opció com hi ha moltes altres. A mi ja m'agradaria que molta de la gent que estudia dret tingui les ganes que tu expresses ara. Molta gent estudia dret perquè és una carrera que t'assegura un estatus determinat a nivell social, no? Etcètera. Com que una cosa respectable. Per què? Perquè bueno, ve d'una història de poder. Els que administren la llei, que abans eren els sacerdotes, recordeu això també, són persones poderoses i per tant i sabem que és un poder. La llei no es pot joder la vida, com ho sabeu, no? A moltes persones, és a dir, és una eina molt poderosa. I jo crec que, clar, el dret es pot... Hi ha persones, i malauradament hi ha molta gent al dret, que considera que el dret ja està bé i que les lleis ja són prou justes. I que el món és injust, però bueno, que el dret està bé. Aquesta és una visió molt tradicional i que no la comparteix molta gent que som juristes i que són advocades, etc., i que reconeixent que, bueno, que el dret és un sistema, també que és un sistema que ha d'anar modificant-se, ha de criticar-se perquè canviï, i afortunadament ha anat canviant, no tan ràpid com volguéssim, i encara avui és un sistema que té molts defectes, però amb tot hi ha gent, com jo entre aquestes, que ens dediquem a, com a activitat a no només criticar, sinó de dir com es pot anar millorant, com es pot anar fent, no només com se redacten unes lleis una mica millors o menys discriminatòries, sinó també com fan jutges i jutgesses per fer interpretacions que no siguin discriminatòries, que no estiguin basades en prejudicis, perquè és que tan sol que s'adonin que hi ha prejudici és una cosa que encara estem anys llum. I tothom pensa que les sentències són totes correctes, algú pensa que ni tan sols s'han de comentar, i per això està molt bé, que no només les comentem, les critiquem i diem, és que això és prejudici, això és un estereotip, això són qüestions que s'haurien d'anar eliminant. I estem en aquell camí, i si tu t'afegeixes, fantàstic. Però no és simplement per dir, no, el dret està molt bé, no, el dret és una eina, i és una eina molt potent, i per això necessitem gent també molt potent i amb moltes ganes per intentar bueno, fer el possible. Per què? Perquè és una eina que ens cau a tothom a sobre. Jo no puc decidir, jo passo del dret, perquè el dret no passarà de mi quan vulgui posar-me a la presó per alguna cosa que he dit i que ha estat un delicte contra no sé què. Perquè per exemple, en aquest país la llibertat d'expressió està arribant ja a uns límits en que, bueno, que no som d'estat democràtic. Aleshores sí que és un terreny de combat.
Vale, em toca tancar. Bueno, en primer lloc us volia agrair a EDPAC, a Candela, per organitzar aquesta jornada i aquesta trobada, no? Que una mica la gent que ens dediquem des de fa un temps a aquests temes, està guai, no? Trobar-te, perquè dius, bueno, que no estic sola. I jo volia fer... Bueno, una cosa era que, quan Patxili, quan tu estaves explicant totes les... la part del codi penal de les noves excepcions, no? En plan de sexting i tal, comentàvem amb la Montse de dir, ostres, estaria bé que diguessis de quan és aquesta modificació, perquè aquestes modificacions són de fa 2-3 anys. Vull dir, bueno, que igual, sí, igual passa el temps volant, però vull dir que no és una cosa, no? També per poder fer aquesta reflexió de dir que s'han incorporat, però que fa dos dies que s'han incorporat aquestes noves excepcions al Codi Penal. No? I després, l'altra cosa que volia parlar era en relació, Marta, als serveis, no? Bueno, no per tu, sinó en general, quan parlem dels serveis, a mi una de les coses que sempre bueno, em neguiteja quan construïm com els serveis a on han d'anar sobretot les persones joves en situacions, no, de violència, és que crec que hem reproduït el model que hem posat en relació a les adultes. I és un model que amb els anys estem veient que tampoc ens ha funcionat gaire. Què vull dir amb això? Les fotos aquelles eren molt xules, no? O sigui, la de la prevenció i la detecció són ties molt guais, no? Empoderades, no? Pantalón corto, l'altra és l'arrastrada, no? Clar, quan nosaltres fem uns serveis assistencials per a arrastrades, arribem arrastrades. La primera, la moi, saps? Però vull dir, clar, jo penso, quan nosaltres fem intervencions als centres o estem treballant amb joves, detectem casos, quines alternatives els hi podem donar? No els, en aquell moment no els hi podem donar un servei d'atenció. Primer, perquè tu t'has d'identificar com a víctima de violència. Que esto es un sellote majo, ¿eh? Majo. Vull dir, identifica't que tu estàs allà, perquè tu en un moment de prevenció i detecció no estàs allà. No? Llavors, els estem dient que aquell és l'únic recurs. I la resta de coses, hem parlat d'empoderament, no? De crear xarxa, de tot això. Tot això... O has tingut la sort de tenir un equipillo guai o referents que et vas trobant a la vida que, no, que et generen i et fomenten això i algunes reflexions, o si no, el problema és que sí, hem detectat alguna cosa, hem vist que allò no funciona gaire bé, que aquelles persones estan mig patint, però no els podem oferir, no els estem oferint res més fins que arriben a estar arrastrades. Saps? I jo crec que això, que és un model també que hem heretat de la xarxa, perquè hem replicat el model de les adultes, que és un model que amb adultes ens està fallant, perquè les pròpies adultes tampoc se sentien identificades, ni se senten identificades, ni identifiquem les coses, no tenim espais de cura, espais de treball conjunts, no tenim totes aquelles coses que quan alguna de nosaltres ha passat per un procés així, sabem com hem sortit d'aquests processos. I després està tot el tema de la denúncia, no? O sigui, quants anys portem, si no sé què, llama al telefonito, si tal, denuncia. I si jo sé un cas, voy i denuncio. I on està també el procés individual de la persona? Que és una cosa que se'ns oblida quan treballem amb qualsevol persona. Els processos individuals, no? O sea, igual, jo a mi último novio lo dejé cuando igual hacía 2 años ya, que él lo tenía que haber dejado. Aquí no li ha passat això. Saps? Vull dir, però he necessitat un procés, un viatge, un acompanyament. Clar, sembla com que no, que això ho obviem amb els serveis que oferim, no? O sigui, ja, això no ho entenc. No, vull dir que sí, que un cop entres a un servei, allà et fan un acompanyament, però que igual l'acompanyament és previ amb altres coses que no estem muntant, no estem organitzant, no estem donant suport d'això. I jo crec que aquí és on van també els recursos de prevenció i detecció, perquè vale, una cosa és fer taller, estar, no sé què, remou, però després com ho vam sostenir això que hem remogut? Les enviem a un servei especialitzat? No, a l'hogar. Bueno, ja està.
A mi em toca fer el paper de talladebats, ens estem passant pràcticament 20 minuts de l'hora que teníem marcada i no ens podrem allargar després, aleshores si voleu respondre superbreument i anem, sortim a prendre l'aire una estoneta.
Absolutament d'acord que efectivament una altra de les mancances és ens falta un pont entre la prevenció i la intervenció, l'abordatge més dura quan la persona ja ha identificat. Llavors, és el que tu deies, no? Quan jo estic dins d'un procés d'estar vivint violència, no ho identifico des del minut 1 i llavors no aniré a un recurs i em som conscients que aquesta part es queda, és que no, nosaltres orientem, bueno, doncs que vingui, no, és que no vindrà perquè de moment no reconeix violència i això s'haurà d'anar treballant, absolutament d'acord.
el pont que ens queda per construir entre la prevenció, entre un extrem de la prevenció i l'altre extrem de la intervenció. Totalment, bueno, has fet un anàlisi molt, molt detallat d'aquesta mancança. Moltes gràcies. Haurem de, sí, efectivament, haurem de ser creatives, haurem de pensar entre, i haurem d'estar més en xarxa nosaltres també, no? Tota la comunitat, però sí, efectivament, nosaltres també ho veiem, no? Que el sistema a vegades és com molt tancat a la intervenció quan tu a més ja has identificat. Gràcies.
Ens sap greu tallar el debat. Us demanem que allarguem 10 minuts més del que teníem previst. Per tant, ens veiem aquí a les 12:10 una mica puntuals perquè, com us dèiem, anirem com aterrant el debat i per no perdre'ns cap minut. A les 12:10. No?
Han dit... Ara vinc.
No, hem dit que començàvem igual.
I si algú ha arribat tard i no s'ha acreditat però necessita que li enviem el certificat d'assistència, que passi per la taula ara de seguida.